Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Hi ha escoles que arrosseguen mala fama. Etiquetes que s'estenen com una taca d'oli contra les quals és difícil lluitar-hi. Són centres que no acostumen a ser la primera opció en les matrícules, amb places vacants i amb un perfil d'alumnat poc divers, poc equilibrat, tant pel que fa a l'origen com a la situació socioeconòmica de les famílies. Segons la Fundació Jaume Bofill, Catalunya és una de les regions europees amb més segregació escolar. Aquest desequilibri a les aules es tradueix en menys oportunitats educatives per als més desafavorits. De fet, quan hi ha concentració d'alumnat vulnerable, els seus resultats als 15 anys són l'equivalent a 2,5 anys menys d'escolarització respecte de la mitjana. També suposa, entre altres efectes, un problema de cohesió social, especialment pels d'origen estranger. La segregació a les escoles és una injustícia. Fa 2 anys es va signar al Parlament el Pacte contra la Segregació, a iniciativa del síndic de Greuges, i també hi ha en marxa un nou decret d'admissió de l'alumnat que haurien d'ajudar al reequilibri. Però no és fàcil. La implicació dels equips docents també és una eina imprescindible per al canvi. Avui, als Solidaris, coneixerem l'experiència d'èxit de l'escola Samuntada, al barri de la Creu Alta de Sabadell, un centre que estava en risc de tancar, on anaven a parar nois i noies amb problemes de conducta i que es coneixia amb l'estigma d'escola d'ètnia, és a dir, dels gitanos. Després d'un canvi de direcció i d'involucrar-se en el projecte Magnet, que potencia l'aliança entre un centre educatiu i una institució científica de referència, la situació es va capgirar com un mitjó. Actualment tenen llista d'espera i les classes, ara sí, estan compensades.
Solidaris. Tothom té una història.
A classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava sortir a la pissarra a parlar dels de casa i la feina que tenen i on van de vacances per Setmana Santa.
Què és la segregació escolar?
La segregació escolar és la distribució desigual de l'alumnat entre els centres educatius d'una població, ja siguin públics o concertats, que fa que hi hagi escoles que tinguin un perfil de famílies que no s'ajusta a la realitat de la societat. Els desequilibris poden ser de nivell econòmic o per raó d'origen. Bernat Ferrer és un dels impulsors del col·lectiu d'escoles contra la segregació.
En el fons acaba sent això, escoles de màxima complexitat, doncs són escoles guetitzades, no? Aquelles escoles on la classe mitjana universitària no hi vol anar, per defecte.
Com estem a Catalunya?
Segons l'informe de la Fundació Bofill, Estat i evolució de la segregació escolar, Catalunya és el segon territori més segregat després de Madrid i el 8è més segregat de la Unió Europea. Mònica Nadal, cap de recerca de la Fundació, n'explica els possibles motius.
El copagament és un element de distinció. No és molt car enviar el teu fill o filla a una escola on segurament pel fet de pagar ja hi ha un tipus de família que no hi van. No? Aquest és un element. Després no s'ha planificat d'una manera prou ajustada. Hi ha sobreoferta. Quan hi ha més places disponibles que les necessàries, fa més fàcil aquestes estratègies d'habitació, de dir, jo no vaig a l'escola del que em toca, que em tocaria, perquè la tinc a sota de casa, perquè sé que aquesta escola concertada o aquesta pública que té un perfil una mica diferent, segur que té vacants. El problema a Catalunya, sobretot quan diem, parlem de segregació escolar, és que els nivells de segregació escolar són més alts que els nivells de segregació residencial.
Per Nadal, això no és un problema només de grans ciutats.
Hi ha municipis a Catalunya relativament petits que tenen nivells de segregació molts més alts que els de Barcelona. És a dir, que tenen nivells de segregació que realment són inexplicables, és per falta de voluntat, no? Doncs perquè ha estat més fàcil deixar que es concentrés determinat tipus d'alumnes en certes escoles, no? I així, bueno, les famílies del poble de tota la vida, per dir-ho així, doncs no se sentien molestes, no?
A banda de la inacció i la poca previsió de l'administració, Bernat Ferrer apunta a la responsabilitat individual.
la responsabilitat individual de que tu reciclis i és de manera molt generalitzada. En canvi, la consciència aquesta doncs, de que tu, diguéssim, escolaritzant el teu fill en un centre o en un altre, estàs intervenint d'una manera o altra en la cohesió social futura, això no existeix.
El teu pare taula i la iaia prepara hamburguers amb patates que sap que li encanten...
Les conseqüències de la segregació per a les criatures poden arribar a ser importants. Quan es concentra alumnat vulnerable en un centre, poden tenir resultats acadèmics equivalents a 2,5 anys menys d'escolarització respecte de la mitjana.
És un problema pel nivell educatiu que rep l'alumne, per la qualitat de l'escola, i és un problema també d'eficiència del sistema. No podem millorar el nivell educatiu de Catalunya globalment si no millorem el nivell educatiu de l'alumnat més vulnerable en aquest sistema. Tu pots fer que els que van millor vagin molt millor, però al final, globalment com a societat, la mitjana, i a més tindràs fraccions cada cop més grans de població que no acaba la secundària, que té nivells de formatiu molt baix, que té nivell de competències molt baix, no t'ho pots permetre com a societat, és un llast excessiu.
La segregació també repercuteix en la cohesió social.
Si tens una part de l'alumnat que s'escolaritza al marge de les dinàmiques dominants de la societat catalana, és un alumnat que no parlarà la llengua, que no se sentirà identificat, que no sentirà que la societat catalana és la seva, i això genera problemes de desafecció de fractura social, que això s'ha vist, el cas paradigmàtic és el de França, no? The blood is all blood
too, I know. Pacte contra la segregació escolar.
Març del 2019.
Dotar de més recursos als centres amb una composició social més desafavorida i no derivar-los als alumnes que van arribant durant el curs, com ja es començarà a fer en ciutats com Barcelona. Són algunes de les gairebé 200 mesures del Pacte contra la Segregació Escolar.
El pacte és una iniciativa del síndic de Greuges, signat pel Departament d'Educació, més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa. A l'acte al Parlament hi va parlar la senegalesa Astu Touré, en nom del col·lectiu d'escoles contra la segregació.
El nostre centre, el Penjador, hi ha noms Mamadou, Aminata, Ikram, Koya. I aquestes seran també els catalans del futur. I que un dia o altre seurem a les cadires on ara vostè està assegurat. I quina relació tindrem amb la resta de catalans si han viscut tota la vida en una Catalunya paral·lela?
Dos anys més tard, al febrer del 2021, hi va haver la primera concreció del pacte. D'aquesta manera ho va anunciar l'aleshores portaveu del govern, Meritxell Budó.
Hem aprovat, en aquest cas, el decret de la programació de l'oferta educativa i el procediment d'admissió en els centres de serveis d'educació de Catalunya. Un decret que substitueix a l'anterior norma, que estava feta del 2007, i que és la principal mesura de les previstes en el pacte contra la segregació escolar a Catalunya. El principal objectiu d'aquest decret és millorar l'equitat entre tot l'alumnat i combatre la segregació escolar, així com establir tots aquells criteris per la programació de l'oferta educativa i la gestió del procés d'admissió.
El pacte va rebre crítiques per no ser prou agosarat i per aportar més diners a les escoles concertades que matriculessin més alumnat vulnerable. Tot i això, tal com apunta Bernat Ferrer, és un pas important per canviar les configuracions desiguals dels centres. Ell i altres famílies van col·laborar en la redacció del pacte.
El pacte, doncs, estableix una sèrie de mesures que, de fet, ja són contemplades en la llei, però que es fa l'esforç per aplicar-les, com és que, per exemple, els centres de màxima complexitat constantment són els centres que reben la matrícula viva. Què és la matrícula viva? Quan un nano arriba, doncs, el mes de gener, que els seus pares doncs, venen del país que sigui perquè venen aquí a treballar, doncs vas a l'oficina municipal d'escolarització i dius, jo vull plaça pel meu nen. Casualment, sempre, o en un 80% dels casos, on va a petar aquest nano és un centre de màxima complexitat. Entres en una espiral d'encara més segregació. Això aquest curs ja no hauria de passar.
La segona mesura del decret s'hauria d'aplicar durant el curs 2022-2023.
Detectar l'alumnat amb necessitats educatives especials relacionades amb pobresa i amb nivell socioeconòmic, fer una detecció acurada a P2, com si diguéssim, quan tenen 2 anys, perquè quan s'incorporin al sistema P3 ja es tingui clar doncs, si aquell nano té necessitats educatives especials de tipus socioeconòmic, doncs procurar que no es concentrin en unes escoles determinades.
Mònica Nadal alerta que s'ha de vigilar molt de prop la segregació escolar, per molt que millori la situació. Tot i així, és optimista.
Jo crec que s'han de veure resultats, es poden veure resultats amb 5-6 anys, s'han de veure. Si posem tots els mecanismes, clar, a diferència d'altres polítiques, no és una política molt cara, és una política de planificació. Com deia abans, detectar temps, hi ha mecanismes per fer-ho, no planificar bé l'oferta, no generar sobreoferta.
Solidaris.
Ojalá que te vaya bonito.
Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ahora sí existo, que conozcas gente igual de buena.
Dimarts 4 de la tarda. Escola Samuntada, barri de la Creu Alta, Sabadell.
Hola, he quedat amb la Patrícia.
Sí.
Vale.
El centre té el segell d'Escola Magnet, un projecte impulsat, entre d'altres entitats, per la Fundació Jaume Bofill i el Departament d'Educació. Es tracta d'una aliança entre un centre educatiu i una institució científica de referència per reforçar el projecte pedagògic i lluitar contra la segregació escolar.
Com caminant sobre l'aigua, t'obriràs totes les portes. Sempre el somriure a la cara, no et faltarà cap resposta.
Patrícia, quants anys portes vinculada a aquesta escola, a l'Escola Samuntada?
Doncs vaig arribar a Samuntada l'any 2008.
Patrícia Rey, 40 anys, mestra i directora de l'Escola Samuntada.
I des de llavors estic aquí aportant una miqueta en aquest projecte.
El 2008 fent de mestra, entenc.
Sí, de mestra. Tenia una tutoria de P4 i el mateix any era una substitució, vaig passar segon.
I després què? Quina evolució vas fer aquí?
Després vaig estar a primària durant uns 6 anys, aproximadament, i el 2013, quan va començar el projecte Magnet, vaig entrar com a cap d'estudis en un nou equip directiu i farà ara 3 anys aquest de directora.
Situem-nos en aquest any, l'any 2008. Tu, quan arribes a l'escola, quina escola et trobes? Què se'n deia d'aquesta escola?
Vaig arribar a aquesta escola amb comentaris de companys que em deien: estàs boja, on vas a parar, i aquella escola, però com l'has acceptat? I diia, bueno, aviam, passa res, és una escola, no? Era una escola molt diversa, era una escola que cada dia era un repte, teníem alumnat molt divers en el sentit que eren nouvinguts, alumnat d'ètnia, alumnat del propi barri, teníem alumnat sord, que era de llengua de signes, bueno, tenien altres dificultats, i per mi va ser un repte personal en tots els sentits, no? Dic, bueno, sí, amb tot això ho puc entomar i puc aportar perquè funcionin els grups, perquè eren grups molt inestables, teníem una matrícula viva important. Vaig pensar que estaria bé. Vaig sentir còmoda. Era com, aquesta és la meva escola, no em diguis per què, però em vaig sentir còmoda. I així vaig fer per quedar-me, fins ara.
Una escola que arrossegava molt estigma, no?
Molt estigma. Fora, bueno, a la ciutat de Sabadell hi havia gent o no la coneixia, o la coneixien amb l'estigma d'escola d'ètnia, no? Dels gitanos. I no era cert, no? Perquè teníem un percentatge molt divers en tots els sentits també. No només teníem alumnat d'ètnia, no? que és un alumnat que també ens aporta moltes coses, que no és dolent, sinó que teníem alumnat d'ètnia, alumnat que acabava d'arribar aquí a Sabadell i estaven acollits, alumnat que venien d'altres centres perquè no s'havien adaptat o perquè tenia unes problemàtiques que en aquests centres no s'havien pogut entomar o no s'havien acompanyar i venien en aquest centre. Llavors eren grups amb realitats difícils, no? amb perfils difícils perquè les vivències externes o eren molt pobres o potser eren vivències no del tot agradables, o les que eren molt agradables tampoc trobaven el seu igual aquí a l'escola, no? Llavors era complicadet.
L'escola està apartada del centre de Sabadell?
L'escola és un oasis, com dèiem abans, és un oasis a Sabadell perquè està a l'altra banda de la Gran Via, la Gran Via, bueno, sempre diem que era com el Mississippi, no? Creuar la Gran Via també era tota una aventura per tothom, no? Venir de l'altra banda de la Gran Via és com si hi haguessin cocodrils i la gent no volia creuar la Gran Via, era molt complicat. I hi era una limitació també física, o sigui, la gent del barri de la Creu Alta o del centre o de Sabadell, a la part ciutat, no es volien apropar aquí per això, no? Perquè físicament hi havia aquesta Gran Via que ens limitava, no? Que era com esteu a l'altra banda i allà és un altre lloc, no? És un altre espai que no desconfiaven. No,
aquestes cicatrius urbanes que acaben també configurant el paisatge a una banda i a
sí,
una altra, no?
Sí, sí, en el nostre cas, clar, estem a l'altra banda, però la part positiva és que tenim un entorn verd molt ric, estem al costat del riu Ripoll, el qual per nosaltres és un espai més d'aprenentatge, estem al costat del partner, no? Actual que tenim, que és el Taulí. Tenim tranquil·litat perquè no tenim tant soroll de cotxe, no? com en el centre. Vull dir que això és un avantatge, no? Té moltes avantatges, però en el seu moment no es veien aquestes avantatges.
Clar, l'escola, si no tinc mal entès, va estar a punt de tancar, no? Amb risc de tancar, no s'hi sí. apuntava ningú.
Sí, en el 2012-13, teníem molt poca preinscripció o interès, val? per inscriure aquí els petits de P3. La majoria eren germans. En aquell moment sembla que van ser una o dues famílies que es van atrevir a inscriure els nens. I, bueno, clar, al final, vulguis o no, això, el departament, si ho intenta també recuperar i veu que no es pot, doncs també teníem una pressió dels nostres veïns, perquè és un terreny molt desitjat, no?, aquest de l'escola, no? No oblidem que el Taulí està creixent i nosaltres estem a la vora, paret en paret. Llavors, bueno, en aquell moment se sentien molts rumors, no?, de què passaria amb el Samuntada. I jo crec que la suma de tot, no?, el neguit d'un claustre que sí que és veritat que estava en una escola amb nens i nenes que requerien molta atenció i molta estima i una part humana molt potent, també tenien la necessitat de mantenir-ho viu, no? Aquesta escola, i volíem. Teníem un equip directiu en el seu moment una mica dur.
En quin sentit?
Bueno, en el sentit que potser no s'adaptava realment a les necessitats que tenia el centre, i quan tu tens un alumnat amb aquesta diversitat, no?, requereix que també prenguis decisions. No sempre pots treballar igual, no hi ha una única recepta que funcioni cada any, ni la mateixa recepta funciona per tots els nens, no? I estava com molt reticent al canvi. Era una escola que treballava amb molts llibres, molts quadernets, molt sistemàtica, molt individual, molt poc espai a la reflexió, i això no ajudava. A més, el claustre tampoc teníem marge, no?, d'intentar canviar. Llavors vam demanar un canvi d'equip directiu i el 2013 es va poder fer. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I aquest canvi va significar moltes altres coses, no? Una obertura a nivell pedagògic, també gràcies al projecte Magnet, que en parlaves abans. Sí.
Explica'm com va anar aquesta iniciativa i de què es tracta.
Sí. El 2013, quan vam fer aquest canvi d'equip directiu, la veritat és que teníem moltes ganes de canviar, però tampoc teníem eines, no? I no teníem fils d'on tirar. Llavors ens vam proposar entrar a aquest programa Magnet, i comporta, doncs, una formació, un acompanyament, un canvi metodològic i pedagògic i una obertura també a la ciutat, acompanyats d'un partner, no?, d'una aliança amb una entitat de prestigi, que en aquest cas se'ns va oferir al Museu Català de Paleontologia Miquel Crusafont. I en aquell moment no teníem res a perdre, perquè jo crec que ja l'havíem perdut tot. Havíem guanyat un canvi de direcció, això era molt, i vam dir que sí. Clar. Que dius sí. I després, als dos dies, penses, vale, però ara què ets a fer?
No?
Ara, això què comporta? I res, van anar passant, bueno, vam dir que sí, ens van explicar el programa, van conèixer la nostra assessora formadora, que és la Carme Pablo, i ens va explicar que, bueno, que amb la realitat que teníem d'alumnat havíem d'intentar apropar l'aprenentatge d'una altra manera, no? Que tinguessin interès, que fos proper a ells, que fos significatius, perquè les realitats eren tan diverses que, bueno, que costava, no?
És buscar com punts en comú, no?
Exacte.
I a través de la ciència, no? I d'instituts com aquest.
I que fossin molt més vivencials, perquè un llibre sí que el podien llegir, però teníem també a vegades molta dificultat de lingüística, no? A l'hora de llegir o no l'entenien, a l'hora d'escoltar el català tampoc t'entenien, llavors havia de ser molt més vivencial tot, no? Molt més ric en múltiples llenguatges, no només l'oral o l'escrit, no? I, clar, això, a nosaltres els mestres això no ens han format, no? Jo tinc, bueno, ja tinc una edat i a mi això a la universitat no m'ho van ensenyar. Llavors, bueno, costava això. També portàvem una motxilla carregada de costums i treure les costums també costa.
Després, com van rebre els alumnes, no?, aquests canvis i també doncs, aquestes aliances amb centres de referència com és l'Institut de Paleontologia i ara el Parc Taulí de Sabadell. Com reben aquesta, vaja, aquesta aliança?
És curiós perquè els nens, encara que no els mestres o l'adult, no ens adonem a vegades, els hi marquem moltes coses, no? I quan nosaltres vam començar a fer aquest canvi metodològic cap als projectes, que eren activitats molt més vivencials, ells tenien la sensació de que no aprenien. Per què? Perquè portaven temps, anys, sobretot els grans, que aprenien només a partir d'un llibre de text i temari. Llavors deien, és que ara no estem aprenent. Deies, no estem aprenent. Llavors havies de fer un treball de metacognició, de dir, valent, ves pensant què creus que has après, no? Llavors això va costar, perquè clar, els grans diuen, no, clar, és que ens ho passem bé o estem jugant o estem fent experiments, però clar, això no estic aprenent. No? O sigui, fer aquest canvi de mentalitat amb els nens ens va costar. I després dius, qui té la culpa de tot això? Ells o nosaltres? Érem nosaltres que durant molt de temps els havíem... No? Llegeix, aprendràs, estudia i aprendràs, memoritza, aprendràs. Us va costar. Però, clar, ells disfrutaven molt més. Quan venia un investigador de l'ICP, clar, al·lucinaven. Eren, bueno, els admiraven i veien que aquella persona els hi aportava moltes coses que després ells podien fer servir en el dia a dia, no només coneixements així molt espectaculars, no? Però hi ha una frase d'un nen que ens va dir a P5, que després d'acabar un projecte amb un paleontòleg que també ens va acompanyar durant tot el Magnet, que és el Marc Furió, vam dir, vale, què heu tret d'aquest projecte? I el nen de P5 va dir que el que avui sabem, demà ja no serà igual. I dius, vale, bé, aquest aprenentatge, molt bo, no? I el Marc li va dir, això és el que vull que aprengueu, no? Que la ciència evoluciona, que cada dia canvia, que no podem donar per fet una cosa. I aconseguir això, doncs, et fa sentir molt bé, no? Com a mestre dius, vale, bien, estic aconseguint, no?, l'objectiu.
Evidentment és un benefici mutu, perquè també és una manera de crear vocacions.
Sí, tant.
Aquesta revolució, diguem-ne, interna, no?, a nivell d'escola, quan comença a sortir cap a l'exterior i fa que la tendència canviï, no? Com és aquesta feina de visibilització de l'escola perquè després hi hagi més atracció i que els sabadellencs s'atreveixin a creuar la Gran Via?
La veritat és que el Magnet diem que té diferents pilars, val? O sigui, he parlat dels alumnes i després estan les famílies. La millor publicitat que pot tenir una escola són les famílies. Si les famílies coneixen el projecte, fins i tot si les famílies estan disgustades amb el projecte, però es troben una escola oberta que parla, que busca solucions, que l'apropa als canvis que està fent, que si no els entén, els acompanya. Això és la millor publicitat que pot tenir un centre, perquè després entre famílies s'ho van dient, no? I la felicitat de portar el teu fill a una escola que tu has triat i a sobre t'agrada com estan aprenent, no? Ho aniràs dient a d'altres mares o pares, no? Llavors, l'escola es va començar a difondre en el moment que les famílies van poder entrar a l'escola. O sigui, perquè era una escola molt tancada, no tancada, sinó que no trobàvem necessari que les famílies estiguessin aquí en el nostre dia a dia. Llavors, d'alguna manera van provocar també que les famílies estiguessin. Després hi havia un altre pilar, que són les institucions.
Clar.
Llavors aquí l'Ajuntament ens va ajudar també, no? Perquè ells veien que, bueno, els interessava també que en aquesta zona aquesta escola funcionés, perquè és una zona molt sol·licitada, la Creu Alta, i volien també fer aquesta empenta, no? Veient bueno, que era... Hi havia un motor de canvi i ells havien també de sumar-s'hi, no? Ens ajudaven a aquesta visibilitat, a dir, ei, Sabuntada existeix, no? I després hi ha la part del departament, que també jo crec que és la més clau, no? Departament i ajuntament, que és quan tu fas un procés de portes obertes, no? De tot el que ve després, no? De preinscripció, etcètera, és molt important també el guiatge que es fa, no? Llavors, si aquí hi havia 10 sol·licituds, però s'havien quedat 20 famílies fora, no, de la zona de la Creu Alta, era molt, molt important que des de la OME, des de l'Oficina de Matriculació Escolar, els diguessin, per què no aneu a veure el Sabuntada i les coneixeu i tal? I nosaltres rebíem a la gent. Ens trucaven i venien a l'hora que fos. Jo crec que bueno, fins a les 8 del vespre, també vam estar aquí, rebre una família no podia venir abans, perquè veiessin com érem i com treballàvem. Llavors, moltes d'aquestes famílies al final deien, vale, doncs, si m'assigneu Sabuntada, doncs bé, m'he sentit bé, no? Però aquesta... No, aquest consell de propet, aquest vés a veure el que passa allà, també doncs era clau per ajudar a que l'escola sorgís, no? Dirty old street, I slushed up in the rain and snow.
Little boy and his mind shivering outside, run down music store window. That night on top of a Christmas tree shines one beautiful star. In line underneath a brand new Japanese guitar.
L'Helena i la Sara porten els seus fills a la Samuntada. Com esteu?
Bé, gràcies.
L'Helena té dos filles, la Muriel, a 5è de primària, i l'Alba, que farà 2è d'ESO. Sí. Clar, explica'm. Va funcionar això del boca a boca? Com va saber que existia la Samuntada?
Sí, una mica boca a orella dels meus cunyats, que ja portaven aquí els seus fills. Els meus nebots són del Samuntada.
Helena Ibáñez, 42 anys. Conserge a l'Ajuntament de Sabadell.
I vaig agafar l'època del petit, del Jan. I quan vaig venir a veure el col·le, entre la situació, el silenci, el paisatge, el llenguatge de signes que es compartíem tots i tot això, em va meravellar. I no, el vaig posar de primera opció. No vaig voler una altra. Vaig posar les altres perquè s'havia de posar, per si de cap, però jo vaig posar, nosaltres vam posar el primer Samuntada. Ens va agradar moltíssim. No sé, aquest caliu, sobretot el caliu també de l'equip de mestres i tot això. Jo me'n recordo que quan vaig venir, estava dalt de tot, va venir la Charo i li va parlar en llengua de signes a algun nano que li va dir... No sé,
qui és la Charo?
Era l'antiga conserge d'aquí. I clar, em va meravellar, vaig dir, ostres, que obert, sí. I quina capacitat d'aprendre coses aquí. A nivell de sensibilitat pels nens, no? Perquè sí, creixen amb algú que no et sent. També té obra una part del cervell i del cor per intentar comunicar també, no per deixar-lo en banda, sinó per integrar-se. Buah, jo a mi em va meravellar, vaig pensar que aquí només hi havia riquesa, a banda també de lo que dèiem abans, aquesta barreja de ètnica o és igual, digue-li sí. Com vulguis, per mi era una riquesa, no eren passos enrere, per mi era més cultures diferents, més aprenentatge, i a mi em semblava meravellós.
Ho vas tenir clar de seguida.
Sí.
La Sara té el seu fill Fèlix de 7 anys, que farà 2è de primària en aquesta escola, però aquesta escola, Sara, no entrava en els vostres plans d'entrada, no? En primera opció, ni molt menys.
Al principi no. Aquesta escola no va ser primera opció fins a 24 hores abans de presentar el formulari.
Sara Milla, 45 anys, administrativa.
Perquè quan jo vaig entrar i quan va ser el temps que el Fèlix entrés a P3, encara hi havia aquest estigma residual, però força present. I jo havia sentit per la Samuntada com un lloc que no. I havia anat a veure totes les escoles que se m'havien atribuït per zona, i la Samuntada, cronològicament, era l'últim en fer les portes obertes. Llavors estava en plan de, potser n'hi anem, no? I llavors una amiga, de la qual respecto molt la seva opinió, em va dir, Ves-hi que hi ha un equip nou, que estan fent coses molt xules, que és un col·le que s'ha revolucionat per dins. I vam anar. I les portes obertes a mi em van enamorar totalment, perquè va ser un dissabte al matí. És a dir, que tens aquí a professors, és a dir, funcionaris, que estan aquí un dissabte al matí. Les famílies estaven totes amb els nens, que explicaven el seu dia a dia, el meu quadern d'anglès, la sala blava, que és una sala de psicomotricitat xulíssima, on tenen allà per desfogar-se tot el que necessiten. L'AMPA, superparticipativa, explicant com... i transmetent des del bon principi aquesta idea de comunitat. I entre l'espai, que ja ha dit l'Helena, que aquí hi ha, jolín, aquí hi ha arbres, i sobretot les persones, a mi l'equip em va enamorar, vaig tenir una fiblada d'aquestes, i a la nit li vaig dir al meu home, canviem el formulari, l'estripem.
I ho vas tripar al formulari de preinscripció a una altra escola.
Exactament, i que era xula, però no era Samuntada. I van emplenar un de nou, el van presentar en primera opció i des de llavors doncs, estem molt i molt i molt feliços.
Imagino que aquesta jornada de portes obertes devies venir amb una reticència que no t'acabaves de creure ni tu.
No sé, la meva amiga em va convèncer i un cop que ja a mi travessa la Gran Via, doncs soc l'excepció, que, bueno, és que hi ha un pas de vianants, no? I el travesses i ja està. Però era el rotllo d'escola complexa en el mal sentit. de que dius, feia... I en dir-me això, vaig dir, vinga, va. I en passar la porta vaig dir, què és això? Amb tanta gent que somriu, que et dona la benvinguda, que saps que has vist l'esforç brutal que havien fet els professors i AMPA per mostrar l'escola el més bonica possible i el més acollidora possible. Ja no només de fer net perquè es vegi bonica aquell dia, sinó de venir tots, de mostrar les coses, de fer-nos copsar amb els ulls, amb el cor, el que podrien viure els nanos aquí.
Com està vivint el teu fill?
Molt content. S'ha passat tot infantil, ara començarà la segona de primària, però s'ha passat infantil, jo penso que divertint-se com un boig, explicant, el meu fill, bueno, comunica de tant en tant, no és tan verbal com altres, sí. I quan comença a explicar que ara ja sé quan mesura un pop, perquè tu dius, vale, i comença a parlar-te dels pops, perquè eren el projecte de l'any que havia al món submarí, doncs parlaven d'això. I el veus com un molt orgullós de mostrar-te el que ha après a fer. I a parlar-te de que si, escolta, l'altre any van fer l'Odissea, doncs ara ja sé, saps que les rapinyaires són tal i qual, i no sé què, les aus rapinyaires, i tu dius, ostres, i surt d'ell.
I l'aliança primer doncs amb l'Institut Paleontològic i ara amb el Parc Taulí, com us la comuniquen, com ho estan vivint?
Jo estic encantada amb el fet que sigui el Taulí. Vaig arribar quan el magnet amb el crucifon ja havia terminat, i aquí a l'escola hi havia traces molt xules perquè hi havia dinosaures de tot arreu. Però amb el Parc Taulí a mi m'encanta perquè accedeixen a una àrea de coneixements que potser nosaltres pensem a priori que no és de la seva edat i resulta que sí. És a dir, a P4 van venir unes llevadores del Taulí a explicar al bebè a la panxa i el desenvolupament i el naixement i tal, i van veure vídeos d'un parc i a mi em va semblar meravellós i amb una naturalitat. I el que comentem sempre, que després un amic de la classe va tenir la germaneta i quan va néixer el bebè, d'un cantó a l'altre del parc, ha nascut la petita, sí, i què tal, per la vulva o per la panxa? Per la vulva, i tot bé. I s'intercanviaven aquesta informació tècnica amb una naturalitat que dius, és fantàstic.
Tot són experiències positives d'un canvi absolutament dràstic que es produeix a partir del 2013, no? Amb aquesta aliança, també amb aquest nou equip directiu. Clar, ara quina és la situació? És a dir, de no tenir pràcticament preinscripcions, ara en quina situació esteu?
Bueno, ara estem en una situació que tenim moltes famílies interessades per l'escola. Llavors sempre hi ha famílies que queden fora, nosaltres ho passem fatal perquè no estem acostumats, i quan passa... Bueno, també com deien, no? Aquí hi ha un equip humà molt humà, sempre ens abracem, som com molt propers, i quan et ve alguna família i t'expliques que jo vull entrar però m'he quedat fora, ho passem fatal perquè, clar, no tenim més places de les que tenim. Ens agradaria, no?, poder rebre tothom, però bueno, hi ha altres centres que també funcionen superbé, no?, i que també els han de conèixer, però se't queda una coseta com dient, ostres, quin greu. Clar, no treballem per això, nosaltres, el Samuntada no treballa per aconseguir això, però això també és molt important, no? O sigui, nosaltres el que fem cada dia és fer que aquesta escola, sempre diem, aprengui. És una escola viva. Cada any ens reformulem, cada any ens ho plantegem, cada any mirem què ha passat. Allò de, això es fa perquè sempre s'ha fet, aquí no. O sigui, és, què hem fet, com ha anat, què serveix, que no, canviem, seguim i provem, i el que funciona es queda i el que no, doncs ens ho plantegem perquè hi ha mil opcions, no?, per fer-ho. Els nens quan arriben a l'institut, perquè això és una altra por que tenen les famílies, clar, venen al Samuntada, aprenen com aprenen, però després van a l'institut i resulta que aprenen d'una altra manera. El retorn que ens fa l'institut és bo, no?, perquè ens deien, són nens amb molt competents i moltes capacitats, perquè saben treballar en equip, saben escoltar, quan tenen un dubte ho diuen, aixequen la mà, tots s'ho qüestionen, saben buscar, tenen recursos. Sí que és veritat que si els dius memoritza quatre temes, els hi costarà al principi, sí, perquè aquí no ho fem, però al final és una habilitat entre mil que es pot aprendre.
Mira que costa treure's la mala fama, no?, del damunt, quan et pengen una etiqueta, un estereotip, no?, i vas arrossegant i això costa. Vosaltres ho heu aconseguit. Ara, el perfil del vostre alumnat, quin és?
Tenim un alumnat divers encara, però està molt més equilibrat. En el sentit de tenim nens i nenes de nouvinguts, tenim nens i nenes que venen a estar una temporada perquè estan acollits i marxen, tenim nens i nenes d'ètnia gitana, tenim nens i nenes de diferents cultures, però està molt més equilibrat. Tenim nens i nenes del barri de la Creu Alta, i això fa barri, no? I tots aquests que he dit són del propi barri, però són del barri. Abans no teníem nens i nenes del barri. venien com de molts llocs. O sigui, la nostra xarxa o la nostra teranyina era immensa, perquè, clar, podien venir de l'altra punta de Sabadell quasi perquè estaven aquí situats o per lo que fos venien a per aquí, no? Llavors, ara és com, bueno, som una escola de barri. Per què? Perquè tenim la representació del barri, que és un barri divers. No tenim un barri homogeni en el Creu Alta ni al centre. Bueno, jo crec que ni al món, no? Però és una escola diversa i això ho volem mantenir. Perquè això a vegades dius, ostres, és difícil perquè la balança se't pot girar cap a l'altra banda. Llavors, mantenir això és complicat, sí, perquè hi ha un moment que tu no pots triar el perfil de famílies que t'han de venir. Com per dir, no, ara vull una mica d'això, no estàs cuinant, no? Però bueno, la pròpia inèrcia de l'escola entre germans, familiars i gent que ja viu per aquí prop ja fa que això es pugui mantenir.
Jo volia dir una cosa, puc?
Sí.
Em sembla important quan parlàvem de que els nens, tot el que reben, el canvi a l'institut, el que s'emporten d'aquí també, que és clau, són els valors. És superimportant perquè allà entren en un lloc on potser no coneixen ni la meitat de la classe i fan noves amistats i no sé què, però els valors que entre tots aquí hem treballat durant tots aquests anys arrelen d'una manera molt important i els ajuden a afrontar els problemes de l'institut d'una manera totalment innovadora. I jo estic molt orgullosa d'això.
Gràcies, Patrícia, per tota la feinada.
Gràcies a tu.
La Sara i l'Helena Marés. De la Samuntada, no?
Sí.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
Solidaris.
El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color.
Catalunya Ràdio.
El amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor.
Mercè Folch.
No sé si es la manera.
Yo pongo una vela a todos mis santos pa' que se te cure el amor. Hi ha una escala perduda allà al mig del Montseny on només hi estudien els nens, on només hi estudien els nens que somien amb truites.
Després de conèixer l'experiència de l'Escola Samuntada de Sabadell, ens fixem ara en el cas particular de Canovelles. Aquest municipi del Vallès Oriental, de més de 16.000 habitants, té uns índexs alts de segregació escolar, tal com recull un informe de la Fundació Jaume Bofill. Tots els centres de primària i de secundària estan considerats d'alta o de màxima complexitat. L'Institut Domus d'Olivet n'és un exemple de màxima complexitat. Es tracta d'un centre de dues línies que ofereix de primer a quart d'ESO. Des de fa 10 anys està en barracons. Per entendre el perquè d'aquesta situació, aquest any a les aules de primer d'ESO, el 40% de l'alumnat té necessitats educatives especials. Es tracta d'alumnat nouvingut, també provinent de famílies amb rendes baixes o amb alguna discapacitat. L'Institut col·labora amb la Fundació Guner, amb l'objectiu de crear vincle entre les famílies i l'escola. Jaume Muriel és el director de l'Institut. Jaume, parlem de perfils.
Divers pel que fa a l'origen i també un criteri que és comú a tots els centres educatius és l'origen socioeconòmic. No en va, jo diria, i potser m'equivoco, però la renda per càpita de la població de Canovelles és una de les més baixes de Catalunya, amb tot el que comporta socialment aquest fet. I m'estava mirant dades de l'alumnat que nosaltres en diem NESI, que són el tipus d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. I m'estava mirant dades. Clar, són dades que esgarrifen. I crec que te les diré. A nivell de primer i de l'ESO tenim ni més ni menys que un 40% d'alumnat NESI. A nivell de segon de l'ESO són 50%. A nivell de tercer, ni més ni menys que puja gairebé un 64%. I a nivell de quart, a un 48%. Clar, si mirem la mitjana dels quatre nivells que ofertem, això gairebé puja a un 42% de tot el centre, que és alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Això és únicament característica del nostre centre, de l'Institut Domus d'Olivet? Doncs no. potser les xifres no són tan altes, però són molt semblants en els altres centres educatius.
Jaume, i amb quines dificultats us trobeu per gestionar un centre d'aquestes característiques? Fan falta docents especials per encarar un projecte com el vostre?
A l'hora de fixar-te en el currículum i quan els docents arriben, sobretot en aquest curs que començarem amb molts docents nous, que no coneixen potser la població de Canovelles, ni potser tampoc han treballat mai en un centre de màxima complexitat, moltes vegades, sobretot a les primeres setmanes, penseu que han estat 2 mesos de vacances. Durant les primeres setmanes del curs sí que demanem als docents que sobretot treballin allò que s'ha convingut anomenar, diguéssim, les competències, per dir d'alguna manera, no cognitives, com són aquelles que tenen a veure potser més amb l'empatia envers l'altre, el respecte, fins i tot el treball emocional de l'alumnat, etcètera, etcètera. Penso que això és molt important. Aquests centres d'aquí de la població de Canovelles tenen una funció social molt important. Allò que de vegades s'ha convingut a dir la motxilla emocional que arrosseguen els nanos i que de vegades no. Sempre. Això passa sempre, que sempre la porten a l'institut, oi? Aleshores, penso que tot docent que treballa en un centre d'aquestes característiques, el primer que ha d'atendre és precisament aquest estat emocional de l'alumne quan arriba a l'escola. Fonamental, això. Aquest any tenim un alt índex de mobilitat del professorat bastant elevada. Clar, això per tirar endavant un projecte educatiu de centre és un gran obstacle. Tot s'ha de dir. Però també s'ha de dir que la gran majoria del professorat que arriba al nostre centre és un professorat que nosaltres ja treballem la conscienciació en quin lloc estan i què és el que els demanem. És la implicació. Els demanem molta implicació i la resposta que rebem tant dels docents com moltes vegades de les famílies també ens la donen. I penso que això és important.
Amb aquesta realitat suposo que és molt important inculcar a l'alumnat la importància d'estudiar.
Clar, el que és important, la tasca que es fa des de les tutories i també des de l'equip directiu, evidentment no faltaria més, i també des del departament d'orientació. S'intenta treballar amb els alumnes la importància de l'aprenentatge i, a banda d'això, evidentment treballar-ho moltíssim amb les famílies, tot i que és el que més costa. Si costa amb els alumnes, amb les famílies encara costa més.
El suport de la Fundació Gunen en aquest cas ha estat fonamental.
Sí, ens ha ajudat precisament per intentar trencar aquestes barreres culturals. Aquestes famílies s'acosten molt més al procés de diàleg i de comunicació, és més força, més favorable, si ho fa, per dir-ho d'alguna manera, alguna persona que és de la mateixa ètnia, per dir-ho d'alguna manera. Sobretot amb la Fundació Gunen hem treballat amb alumnat d'origen subsaharià, a banda de que moltes vegades també hi ha les barreres també de llenguatge. Hi ha moltes vegades que amb aquestes famílies intentem mantenir comunicacions a reunions, assisteixen al centre educatiu, però la comunicació resulta molt difícil perquè, evidentment, el seu domini de la llengua castellana, ja no parlo del català, sí? Ja parlo del castellà, es fa molt feixuc el fet de mantenir una comunicació. Aleshores, estirem d'aquestes organitzacions i de la Fundació Gunen, per exemple, perquè ens ajuden a que aquest procés de comunicació sigui molt més fluid.
Aquesta és una estratègia, però quines altres feu servir perquè els alumnes no abandonin els estudis?
Sobretot és fer-los acabar, ja sigui perquè obtinguin el graduat d'escolarització secundària o fins i tot per continuar mantenint el vincle amb el procés d'aprenentatge en els estudis postobligatoris. En moltes ocasions, fins i tot membres de la Fundació Gunen parlen amb les famílies i fins i tot els acompanyen en els centres educatius per fer el procés de prescripció i matrícula, cosa molt important, perquè si els nanos van sols, no hi van, o si han de dependre d'algun membre de la família, com que no li donen cap mena d'importància, doncs tampoc s'hi acosten. I d'aquí que el fet que puguin participar aquests membres de la Fundació Gunen ens ajuda moltíssim.
Jaume, abans ho dèiem, porteu una dècada en barracons. Quina demanda feu a les administracions?
I això ho he dit moltes vegades. Els alumnes viuen les situacions familiars que viuen i moltes vegades en arribar a un centre educatiu que són mòduls, és com una manera de perllongar una mica la situació que viuen a casa. Oi? Tampoc ajuda gens ni mica el fet d'estar en mòduls, el fet de que tota la feina que estem fent perquè l'alumnat sigui conscient o li doni importància al seu procés d'aprenentatge. Hi ha una cosa molt clara. reduir les ràtios en poblacions a tots els centres educatius, com per exemple Canovelles, que tots els centres educatius són d'alta o màxima complexitat. Fixa't que nosaltres a nivell de primer de l'ESO d'aquest any hem tingut un volum força elevat de preinscripció i matrícula, que estem sobre ràtio. Abans t'he dit que som un centre de dues línies. Aleshores, de nivell de primer de l'ESO, tot i que siguem dues línies, hem fet tres grups classe. Però per què? Perquè ja no únicament des d'un punt de vista sanitari, sinó fins i tot des d'un punt de vista de salut pedagògica. No podem encabir-hi en mòduls 30 alumnes en una aula.
La Fatuma Tabarri té 16 anys i és exalumna de l'Institut Domus d'Olivet. Els seus pares són originaris del Senegal i de Mauritània. Té tres germanes. Després de molt d'esforç, s'ha tret el graduat escolar. La Fatumata va arribar a Canovelles quan tenia 8 anys i la seva primera escola va ser l'Escola Congost.
Eren de Canovelles, sí. Jo estava amb les persones de negres perquè, no sé, em sentia més còmoda i tot això. Em costava la llengua i això perquè no en tenia, però tenia gent que em parlava i això, i vaig aprendre bastant ràpid l'idioma. Anava a l'hora d'acollida de l'escola i a casa també aprenia una miqueta.
Després d'aquesta etapa, als 12 anys, va començar l'ESO a l'Institut Domus d'Olivet.
Hi havia de tot, o sigui, hi havia persones d'aquí, de fora d'aquí, i no sé, és un institut on hi ha molta varietat i moltes cultures. A l'ESO tenia moltes ganes de començar-ho i estava molt, molt il·lusionada, a part de que coneixia a gent que jo sabia que el faria, o sigui, ja tenia una idea de amb qui hi anava. I van ser els dos primers anys molt bons, em va agradar molt, em va costar una mica perquè jo sóc una persona que no li agrada estudiar i clar, les notes no anaven molt bé, però per part dels professors tot bé, o sigui, m'ajudàvem amb el que podien i jo també feia el que podia.
A l'institut de seguida va tenir molt clar cap a on volia orientar-se.
El que més educació física pot semblar típic, però és el que em vull dedicar professionalment. I les llengües també, encara que no ho semblés perquè no treia molt bones notes, també m'agradava bastant.
Però a tercer d'ESO la situació per la Fatumata canvia.
A tercer d'ESO em van canviar de classe, o sigui, jo portava uns 2 anys molt, molt bons, amb una relació bona amb els meus companys de classe, i a tercer em van canviar al B i no em va agradar perquè jo amb la gent d'allà no em parlava, o sigui, no tenia cap relació amb ells i no em va agradar sincerament. I també jo des de primer portava amb gent i aquella gent s'anaven anant de l'institut. A primer estava amb una noia que feia primer amb mi, se'n va anar, a segon també i a tercer també. I a quart és quan ja no hi havia persones en les que jo deia que tenia confiança en ells i això.
Aquest nou escenari, juntament amb la situació que viu a casa, la desestabilitza tant que es planteja abandonar.
Jo sentia que no podia més, o sigui, em venia molt gran, o sigui, era un pes que, no sé, jo, a més, els problemes familiars se t'ajunta a tot i jo no podia més, o sigui, no sé.
Tal com ens explicava el Jaume, la implicació i l'empatia del professorat és clau per treballar en un centre d'aquestes característiques. La Mònica Rubio va ser mestra d'Economia i Emprenedoria de la Fatumata.
Em va ajudar molt la Mònica perquè va ser un suport que em va anar molt darrere. Fatu, vine a classe, tu pots, i jo era com que no puc més, i ella m'anava darrere tota l'estona, tu pots, i jo, no sé, li dono moltes gràcies perquè sense ella jo no m'hagués tret el graduat.
Malgrat haver arribat fins aquí, fins a obtenir el graduat, el futur de la Fatoumata no està gens clar.
Jo volia fer un cicle d'activitats físiques i esportives en el medi natural i no el puc fer perquè costa molt de diners, el material sobretot, i no ens ho podem permetre perquè és molt de diners. He buscat cursos d'emergències sanitàries, però tampoc sé si el faré perquè em tenen que trucar, ja està, o sigui, les places ja estan escollides i tot. I no sé, crec que no faré res aquest any, sincerament.
Gràcies a la Fatoumata pel seu testimoni. Esperem que tard o d'hora pugui dedicar-se al que li agrada.
Solidaris, Catalunya Ràdio. Cada dissabte a les 9 del vespre i sempre en podcast.
Acabem aquí el programa sobre segregació i escola, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ricard Luque i Dani Rodríguez. Gràcies per seguir-nos per antena i també per podcast. Fins aviat.